A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I és que el gener de l'any que ve farà aproximadament uns 2 anys que el Saló d'Or del Palau Maricel es va presentar en públic i ja, diguem-ne, amb una certa consciència social una mica alterada ja en aquell moment, el projecte inicial de la reforma dels museus de Sitges, un acte que es va fer al Saló d'Or, que tots aquells que encara ho vulguin escoltar el poden escoltar perquè per la història ha quedat en el web de Ràdio Maricel, allà penjat l'àudio d'aquella sessió al Saló d'Or. Com passa el temps, no? Doncs en la majoria de casos que tenen com a protagonistes els grans projectes, el temps o passa molt ràpid o els projectes van molt lents. Una de les persones que em pot parlar també, perquè en el seu dia va viure el projecte de la reforma de la Biblioteca de Catalunya, és Vinyet Penyella. Vinyet Penyella, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, Vicenç, què tal?
Avui no parlem ni de poesia, ni parlem de estrictament de pintura, ni de...
Estrany.
Això és un... Què és? Això és un repte, suposo, no?, per començar.
Això, en primer lloc, per mi és un compromís. Personalment és un compromís amb Sitges, amb el nostre patrimoni, amb els nostres museus. I també, diguem-ne, enfocat de cara a la feina, és un repte enorme, enorme. Jo crec que és el repte més gran de la meva vida professional.
Aquesta vinculació de Vinyet Penyella amb el que és estrictament el projecte de reforma dels museus sitgetans, quan comença d'una forma més evident, quan algú li apunta a Vinyet Penyella la possibilitat que sigui la capdavantera o la nova gerent del consorci, que per tant hagi d'administrar aquest projecte?
Sí, això va doncs força com tu dius, eh? A veure, hi ha una proposta, jo dic que sí, la proposta fa el seu curs en el temps, passa temps, i això es concreta doncs a la tardor, i de manera que el dia 27 d'octubre doncs el president de la Diputació, que és el president del Consorci del Patrimoni de Sitges, doncs anuncia que em faré càrrec de la direcció a partir del 1 de desembre. La meva vinculació al projecte data, diguem-ne, d'una mica abans, perquè aquest mes d'octubre se'm demana doncs que m'incorpori com a tècnic, per tirar endavant doncs tot el que és en aquest moment acabat amb la reforma, amb el projecte de reforma que tu, molt irònicament, havent del cau número 7, em sembla, n'has dit la contrarreforma.
Així ho definíem, però aquest ha estat un mes difícil, el mes
molt,
de novembre?
Molt,
molt,
molt. Molt difícil perquè, a veure, una cosa és dir, una cosa doncs és dir, una cosa és, diguéssim, l'expressió verbal, l'altra cosa és entrar en l'entramat doncs d'un projecte que està en plena execució d'una administració que va fent el seu curs, és a dir, perquè l'administració doncs es mou, com tu saps, per actes administratius, i sempre doncs va més lenta que les voluntats i que les decisions. Aleshores, bé, tot aquest context doncs ha fet que per mi especialment aquest novembre fos un mes molt difícil, però bé, és un mes doncs que diguem-ne que no hi vaig estalviar esforços de cap mena, i el resultat doncs bé, jo personalment estic força contenta o molt contenta, perquè com a mínim la cita que ens havien proposat doncs s'ha complert,
Amb tots els matisos que facin falta, l'expressió tan pròpia i tan nostrada de això és una patata calenta,
home, jo diria que això és un repte apassionant.
És el vessant positiu de tot plegat, no? Perquè ha trobat Vinyet Penyella una certa sensació que de massa negativitat a l'entorn de tot això?
Més que de negativitat, desconcert, desorientació, És a dir, més que negativitat. Eh? Òbviament, evidentment, el poble de Sitges doncs, no estava per la façana de vidre, això és evident. Eh? Aleshores, bueno, ja he constatat aquests dies doncs, a nivell de carrer doncs, bueno, que la gent doncs, amb discreció o amb entusiasme, aquí hi ha hagut de tot, tota la gamma possible d'expressions, doncs m'han dit que molt bé i que endavant. I que estaven molt contents que això s'hagués reconduït, etc. Tota la casuística que ha envoltat, diguem-ne, aquest projecte pel que fa a la seva façana.
A Vinya Penyella li agradava el projecte anterior o què no li agradava especialment del projecte anterior?
A mi del projecte no m'ha agradat gens i encara ho dic quan tinc ocasions com aquesta, diguem-ne, el desenvolupament de la seva gènesi. O sigui, tu també ho has escrit en la crònica local i jo també ho he escrit a la crònica local, que jo crec que la pròpia gènesi, més enllà d'aconseguir els diners, que evidentment aquesta sí que, deixa'm dir que és una tasca molt meritòria, perquè no és mai és fàcil aconseguir diners, i en aquest cas doncs, els diners van ser providencials, perquè si no hi ha diners no hi ha projecte. Hi pot haver projectes, però si no hi ha la via d'execució, diguem-ne, doncs ja pots anar aquella a vendre, no? Perquè no hi ha projecte. Aleshores, dit això, a mi no em va agradar gens la manera en què es va desenvolupar la seva gènesi i la seva continuïtat. I una altra cosa important, és a dir, jo sempre he prioritzat el contingut més que el continent. Ja sé que aquesta frase és una frase de risc, però quan tu veus, i a més escrius, és a dir, i en això l'Eco de Sitges doncs no em deixarà mentir, l'Eco de Sitges i altres mitjans, que el patrimoni està en perill, els museus fan pena, que els museus necessiten una injecció, que els museus necessiten una vida, etc etc etc. I passes temps escrivint això i un bon dia apareixen uns diners i dius, home, val la pena perquè el contingut és molt, molt més important que el contingut. No, perdó, que el contingut és molt més important que el continent. Aleshores, dit això, en segon terme, doncs, és a dir, la meva posició era sempre en favor de les peces del museu i de les col·leccions artístiques. Aquest és un aspecte doncs, que potser en algun moment sembla que s'hagi oblidat. Aquesta és una opinió molt personal. Ara, a mi, com a tu, bé, vist el que vam veure la primera vegada i després no vam arribar a veure res més, també quedi ben clar, bueno, a mi em semblava doncs, que bé, si era allò, doncs què hi farem, no? Ara, que per mi és important el que hi ve a dintre. En el moment doncs, que això comença a prendre cos, que no hi ha més informació i que doncs, es comença doncs, a construir doncs, un element com és aquest d'una manera tan dràstica i que, a més, hi ha un altre aspecte que no s'havia explicat, que són l'elevació de 40 centímetres de la planta noble del cau, dius, ostres, Déu-n'hi-do, no? Però, clar, tot això envoltat doncs, d'una gestió... Quan dic gestió, vull dir totes les parts implicades, que dir ben clar, doncs, que no és precisament la més satisfactòria, doncs te n'adones que el carro va pel pedregar.
Una consideració, o vàries, a partir també de la nova condició de Vinya Penyella, ja no és testimoni exterior d'un projecte de museu, sinó que és part implicada absolutament i responsable d'un projecte de museus. Sobre si ha tingut oportunitat de parlar amb l'exdirector del Consorci, sobre si ha tingut oportunitat de parlar amb la gent de la plataforma, sobre què li han pogut dir als tècnics del Consorci i quin esperit hi troba de cara en el futur. I també, dins aquesta olla on hi ha tants ingredients, les institucions, quin paper hi tenen, quin posicionament li han demostrat a Vinya Penyella en aquests, diguem-ne, primers dies, setmanes de gestora en aquest nou càrrec?
Bueno, això és una acumulació d'interrogatori, A veure, anem al PAMS. M'has començat per preguntar...
Sí, Vinya Penyella ha tingut ocasió, exactament.
Doncs bé, amb l'Antoni Sella, del qual deixem aprofitar per dir doncs, que jo crec que ha fet globalment una gestió positiva, tal com tu apuntaves l'altre dia a l'Eco, i pràcticament totes les activitats que abans ara continuaran, o sigui això, deixa-m'ho dir d'entrada. Doncs sobre aquest tema discrepàvem, però discrepàvem cordialment, en el sentit de que, diguem-ne, que era tota la gestió del projecte doncs, que jo no hi estava d'acord, no només en el projecte. Jo crec que ell no és partidari d'aquesta reforma, a veure si s'ha manifestat, doncs bé, a mi és una opinió que em mereix respecte, però que no comparteixo. Pel que fa al personal del consorci, doncs el personal del consorci, a veure, jo no puc parlar per boca de cadascú, ni com a col·lectiu, més aviat globalment doncs, han estat molt expectants a veure què passava, i justament l'altre dia, quan vam tenir la roda de premsa, la meva primera roda de premsa, els vaig convidar que hi assistissin perquè em semblava que era positiu que sabessin per mi mateixa doncs, com orientàvem aquest projecte i també doncs, com plantejàvem un pla d'activitats més enllà del projecte. No? Però jo crec que bé, que en principi en aquest moment tenen la informació que necessiten, no tenim la informació que necessitem com a organització, com a institució, i per tant, doncs bé, jo crec que en línies generals doncs, ja estan d'acord i ja et dic, sense voler prendre la veu de ningú, però diguem-ne, la impressió que jo tinc és molt positiva en tots els aspectes, del personal, tot sigui dit de pas. Què més m'ha preguntat?
Sobre la plataforma?
Jo no hi he tingut cap contacte, ells han tingut contacte directe tot aquest temps amb l'Ajuntament a través de l'Albert Vergués, de l'arquitecte municipal, que jo crec que ha fet una gran feina. I bé, sí, vull dir, jo com a directora doncs estic a la seva disposició, com de qualsevol altre col·lectiu. Què més?
Ens queda la branca institucional.
La branca institucional. En quin... Què volia saber?
Bé, en aquest cas, com que Vinya Penyella també ha viscut processos en els quals les institucions hi han estat implicades, sí. Fins a quin punt ha notat Vinya Penyella també que hi ha, diguem-ne, una consciència ferma que això ha d'acabar de la manera més ràpida, més respectuosa?
Home, per les institucions està la decisiva, és a dir, total i absoluta. És a dir, si les institucions... I en aquest cas jo faria una distinció entre Ajuntament i Diputació. Ajuntament pel que fa a la proximitat i la implicació directa de la vila, i Diputació com a organisme doncs, que forma part d'aquest consorci. L'Ajuntament, és a dir, l'actual equip de govern, doncs jo crec que implícitament, és a dir, no estaven d'acord amb aquesta part del projecte que reformem, i en concret doncs, Convergència i Unió va anunciar el seu compromís electoral de que si doncs, arribava doncs, a tenir responsabilitats de govern a la vila, doncs que d'aquest tema se'n parlaria i d'aquest tema doncs, es reconduiria. Aleshores, evidentment, i els altres partits doncs, també, és a dir, ja dic més o menys explícitament, però jo crec que aquest és un sentiment i una decisió comuna, i evidentment com a equip de govern doncs ha sigut el propi equip de govern el que ha iniciat el procés, és a dir, sense la decisió de l'equip de govern, de l'equip de govern municipal, no hi hauria, no estaríem on estem, perquè no ens ha estat l'equip de govern el que va decidir doncs, fer l'aturada parcial de les obres per poder reconduir aquest tema, i després doncs, l'alcalde de Sitges, en tant que vicepresident del Consorci, va parlar amb el president de la Diputació, i els acords del 2 de setembre, que són verbals, són el punt de partida del full de ruta en el qual ens trobem ara. I per part de la Diputació, evidentment, doncs, el canvi d'equip de govern de la Diputació també ha estat decisiu en tots els aspectes, en tots els aspectes, i en aquest també, perquè ha donat ple suport, jo crec que a més en plena complicitat amb el que institucional vull dir, en el que demana l'Ajuntament de Sitges, que al capdavall és el que demana el poble de Sitges.
Coneixia fins ara Vinya Penyella Josep Emili Hernández Cros?
Sí, el conec de fa molts anys perquè quan jo treballava a l'Arxiu de la Vila, i d'això doncs estic parlant de l'any 80, a veure, deixa'm fer memòria, l'any 82, vam treballar plegats per fer justament el que actualment és l'Arxiu de la Vila. Vam treballar junts, vam treballar molt bé, és a dir, cadascú amb els seus punts de vista.
No s'havien trobat més des d'aleshores?
Ens havíem vist de tard en tard, perquè tampoc hi havia hagut ocasió. Però sé que l'Hernández Cros, per exemple, quan vam fer l'obra de la Biblioteca de Catalunya, doncs ell estava a l'Ajuntament, treballava per l'Ajuntament de Barcelona, i doncs estava, diguéssim, en aquest, com a Ajuntament, estava, diguéssim, vetllant aquest projecte. L'altre dia m'ho recordava. Sí que ens coneixíem i, per tant, doncs, bueno, jo crec que això també ha facilitat molt el tracte.
Precisament, en aquest sentit, Vinya Penyella sabia que assumia un encàrrec, en aquest cas la institució, hem de suposar també que li feia vinent a Vinya Penyella la necessitat de reformular el projecte a partir de els criteris i els suggeriments de la plataforma Sositges, que rebia a la vegada el suport de molts ciutadans, i sabia Vinyet Penyella que havia de transmetre aquest encàrrec a l'arquitecte autor del projecte original. Com s'ha anat desenvolupant bé, tot aquest procés que ha donat peu a aquest dibuix bàsic de la façana del Maricel de Mar, que és el que s'ha vist publicat i el que també Vinyet Penyella, enmig d'una memòria molt més extensa, va presentar també el passat dimecres al Museu Romàntic.
Mira, jo el que crec que aquí el que ha estat important, i no em canso de dir-ho, són els acords institucionals. L'acord verbal, diguem-ne, del 2 de setembre, i després l'acord del Consorci del Patrimoni de Sitges del 27 d'octubre. És a dir, sense aquests acords i sense, diguéssim, el fet que l'Ajuntament hagués, l'equip de govern hagués, diguéssim, complert la seva paraula, diguem-ne, de reconsiderar el projecte i de diguéssim, bueno, procedir, doncs, els canvis que fossin oportuns, sense això no hi hauria hagut canvi, no hi hauria hagut aquesta contrareforma que tu dius. Això és claríssim, i és la força dels acords institucionals, el que fa, doncs, que a partir d'aquest moment, doncs, les persones que haguessin tractat amb l'arquitecte i amb la gerència d'obres de la Diputació, que és qui té l'encàrrec de vetllar per l'obra, això també és un element important, doncs no hagués propiciat, doncs, aquesta trobada i aquesta posterior entesa. I això s'ha de tenir en compte, perquè les coses no passen perquè sí. Quan estem parlant d'institucions, doncs són els acords institucionals i les voluntats institucionals.
Des del punt de vista tant del projecte arquitectònic com del museogràfic, que se suporta també en bona part aquests nous criteris, el principal condicionant que pot haver a partir d'ara és el que resta pendent d'una decisió judicial a partir de la denúncia que es va fer en el seu dia sobre Can Rocamora?
Torno-m'ho a preguntar, perquè ara m'ho has preguntat tan arrabassadament que no t'he entès.
Si el principal obstacle que pot haver-hi a partir d'ara és una resolució judicial a partir de la denúncia que es va fer en el seu dia sobre Can Rocamora.
Doncs això ja es veurà, és a dir, això ja es veurà. Jo crec que el principal obstacle que hi ha en aquest moment complir un calendari que s'ha poc o molt, diguéssim, s'està establint, i els ritmes de l'obra, doncs, es venen condicionats pels fets. Per tant, això, doncs, ja es veurà. De tota manera, a mi em sembla que, a veure, les reivindicacions populars s'han acomplert. I això és un tema important, crec jo.
Li agradaria a Vinyet Penyella que pogués ser retirada aquesta denúncia?
Home, en el sentit de que les reivindicacions populars s'han complert, m'agradaria com a ciutadana, sí.
En qualsevol cas, va quedar ben clar també en aquesta roda de premsa que el Cau Ferrat no té més discussió. Aquest Cau Ferrat no es toca, és la frase, diguem-ne, que pot definir tot allò definible, més enllà de com assenyalava Vinyet Penyella el trencaclosques de climatitzar-lo, no?
Mira, aquest és un dels punts que jo crec que era bàsic, però era bàsic. Si tu recordes la presentació del projecte aquell mes de juliol de 2009, era?
Sí.
Doncs
sí.
Si tu recordes aquella presentació, el que ens va quedar clar, entre altres coses, a la gent que vam assistir, era precisament que el Cau Ferrat respectava la seva integritat. Que això vol dir pam a pam, paret per paret, rajola per rajola, etc. Evidentment, el deteriorament físic del Cau Ferrat, que tothom ha pogut veure i més fotografiar, justament el dia de les portes obertes, que era l'últim diumenge que va estar obert, l'últim dia que va estar obert, doncs era una evidència. Evidentment, si tens rajoles, diguéssim, sense esmalt, si tens rajoles menjades per l'humitat, parets que cauen, tot això, òbviament, s'ha de refer. S'ha de refer, s'ha de canviar, a més, perquè si fas obres a casa teva, no poses les teules velles que estaven perforades, o les rajoles, doncs, que estaven caient. Això és de lògica natural. Ara, dit això, el Cau Ferrat no es toca, és el compromís, i això és el que s'ha de complir.
Per tant, en aquest cas, el concepte que pot tenir Vinyet Penyella pel que fa referència al Maricel, si es pot explicar d'una forma allò fàcil i clara, Maricel, Can Rocamora, Maricel, si es pot entendre com una unitat, com dues de diferenciades.
Mira, jo crec que Can Rocamora, d'una banda, que és una casa que mai ningú li havia fet el més mínim cas, deixa'm-ho dir, perquè era un magatzem. És a dir, això, els que tenim memòria i els que els hem passejat bastantes vegades ho sabem molt bé. Ningú havia fet mai cap mena de cas. És a dir, això és així. Doncs, hi era un edifici d'annexa i això, un lloc d'emmagatzematge, bàsicament, des del temps del doctor Pérez Rosales, no dic que... i des d'abans també, diguéssim. Bueno, des d'abans era una casa particular. Doncs, Can Roca Mora, en aquest moment, o sigui, jo ho veig com un edifici que s'integra al conjunt de Maricel, que s'hi va integrar en el seu moment, l'any 15, quan es va refer la façana, quan es va refer l'interior, i que, en tant que edifici integrat a Maricel, és a dir, juga el paper de baula, diguem-ne, entre Cau Ferrat i Maricel, que d'alguna manera, històricament, és de complir un desig en Rossinyol, i ara dic una cosa molt agosarada, perquè ja saps que va voler comprar aquesta casa, que era l'única via d'expansió que tenia el cau, i el senyor Pancho Cicarrons li va voler vendre, i quan la va vendre a Mandiring es veu que en Rossinyol es va empipar tremendament. Per tant, bueno, d'alguna manera doncs és un ritorno, diguéssim, al Cau Ferrat en tant que havia d'accés físic al Cau Ferrat, i és una, també un accés físic a Maricel amb tota la dignitat que cal en tant que accés físic, és a dir, i també doncs, és un espai d'interpretació del que és el Cau Ferrat i Maricel, sobretot.
Una qüestió a l'entorn de Can Rocamora, perquè més enllà de l'ús que se'n feia de l'edifici, de la situació actual de l'edifici, Minyet Penyella també és conscient, com tants historiadors han estat conscients, de la presència d'un element, tant dels arrambadors com la llar de foc, en definitiva, que tenia gairebé el valor de tota la casa a la planta baixa. Tal i com estan les coses d'ara, la nova situació, o la nova ubicació, o com deia Minyet Penyella, la reconstrucció de tot el que és aquesta llar de foc i els elements que estan al seu voltant, s'ha considerat molt, s'ha tingut clar que era ja el primer pis o el lloc ideal per col·locar-la? Hi ha hagut més d'un debat a l'entorn d'això?
A veure, hi ha hagut aquella situació que es produeix quan estàs intentant adaptar museus històrics i antics com el Cau Ferrat i museus, diguéssim, que han de complir una determinada normativa funcional, com és el cas de Maricel. Hi ha hagut la necessitat o la contradicció d'haver d'adaptar un edifici a unes necessitats. Això en el Cau Ferrat és impensable. Això tots els que hem treballat en rehabilitacions d'edificis per adequar usos culturals hem tingut sempre els mateixos dilemes. Si no adaptem, resten inútils. Si no climatitzem el cau, a part que ens el tancaran, d'aquí 30 anys ja no ens quedarà res, perquè està menjat, diguem-ne. Bueno, no vull ser terrorista en aquest sentit, però vull dir que s'ha de preservar com mai en la vida s'ha fet. I de fet l'estat de les col·leccions és el que és, jo crec que per pur miracle, diguéssim, i perquè s'ha estat molt damunt i s'ha procurat, doncs, com a mínim, fer programes de restauració, però clar, no està climatitzat, per tant és la primera cosa que et diuen, no? Sí. Pel que fa al cau i pel que fa a Maricel, doncs tres quarts del mateix. Aleshores, quan estem actuant en edificis d'aquest tipus, sempre tenim, doncs, aquest dilema de, o bé, doncs, complir una... És a dir, reproduir la fotografia tal com era, sense adaptació, i llavors com si no s'hi féssim res, o adaptar. I quan adaptes, doncs, alguna cosa que ha de canviar. No dic sacrificar, ha de canviar. Aleshores, a veure, si hem de fer uns accessos, d'entrada que compleixi la normativa, que aquest és un tema important, i després, doncs, que siguin dignes, doncs els hem de fer en algun lloc. I no podem prescindir de metres quadrats de museus, ni al Cau Ferrat, que no es toca, ni a Maricel, que tampoc es toca. O es toca d'acord amb un projecte museogràfic. Aleshores, on vaig a parar? Doncs vaig a parar en que tots els elements, diguéssim, decoratius, que són molt bonics i molt entranyables, de Can Roca Mora, es traslladen a la planta primera, es reconstrueixen en allà, i justament és en aquest espai on es fa el que és la interpretació de Maricel, de Can Roca Mora d'una banda i de Maricel d'altra banda. I en aquest moment no et puc dir més perquè doncs, el projecte museogràfic s'està desenvolupant, però doncs, també pot ser que a nivell de planta segona hi hagi alguna cosa. No ho sé, no ho puc dir.
Sobre perquè... la taula, sí, sobre la taula hi havia la proposta també de la plataforma que la Casa Roca Mora pogués esdevenir en el seu dia un museu o un àmbit dedicat a Ramon Casas. El passat dimecres, Vinya Penyella també assenyalava una certa diferenciació o un cert posicionament en aquest aspecte.
Home, a veure, les millors obres d'en Casas són el Cau Ferrat. Eh? És a dir, el que passa que com que el Cau Ferrat té una lectura tan densa, doncs pot ser que passin per alt. Nosaltres en el discurs museogràfic del Cau Ferrat, sense tocar res de puesto, el que fem, el que tenim previst és, diguéssim, distingir, o sigui, assenyalar circuits interpretatius. Eh? Qui vol veure Casas, qui vol veure Picasso, qui vol veure Rossinyol, qui vol veure el conjunt. És a dir, aquest és un element important. Eh? Però clar, quadres com el Molent de la Galet o com els Nus, per dir alguna cosa, ben pocs en trobaràs als museus catalans o estrangers. Eh? És a dir, aquest és un tema. Aleshores, és a dir, el que sí és veritat és que ens falta una interpretació de Maricel, que vol dir el record de Mr. Reading, que sembla que no el tinguem mai present, el record de l'Utrillo, el record d'en Casas com a propietari de Can Rocamora, evidentment, i del senyor Cicarrons com el primer propietari que coneixem. I tot això s'ha d'explicar. És a dir, és evident que hi ha d'haver un record d'en Casas, és evident. Ara, d'aquí a utilitzar un edifici doncs, com un museu Casas, on no sé pas on anirem a buscar l'obra, és a dir, perquè ja l'estim al cau, a més a la millor. I on, d'altra banda, és a dir, Can Rocamora, tal com estava, era absolutament inhàbil com a museu, és a dir, esclar, és a dir, són faves comptades. Són faves comptades.
El passat dimecres...
És a dir, a veure, a mi, personalment, em sembla, doncs, bueno, que idees doncs, hi pot haver moltes de moltes menes, totes són molt respectables, el tanto. Però, esclar, sobre la pràctica, sobre el coneixement del terreny, doncs jo el que valoro és això, un edifici, que és el que és, que és el que és, perquè si hagués servit com a museu, ja s'havia utilitzat com a museu, d'això n'estic convençuda, en tots aquests anys. D'altra banda, doncs un edifici que, a més, té una part museïtzada en tots els seus elements més valuosos i més bonics i més entranyables, repeteixo, i a més es potencia explicant què era aquell edifici i què és el Gran Palau de Maricel.
Dèiem que en un moment de la roda de premsa del passat dimecres, Vinya Penyella assenyalava i deia als mitjans i als allí presents que venia ara el moment de més expectació, que era poder ensenyar el dibuix de l'alçat de la façana de mar, que era bàsicament, i així ho deia la nova directora, el que teníem, que no hi havia res més que aquell dibuix, i per tant amb aquell dibuix ens havíem de fer la idea de tot plegat. Aquesta façana que no té passera, aquesta façana que no té la gàbia de vidre, fins a quin punt ha condicionat ara l'interior del que era el Maricel respecte al posicionament inicial de l'arquitecte i fins a quin punt pot condicionar el projecte museogràfic o no, tenint en compte aquelles necessitats i obligacions que la llei de museus demana als edificis?
És una bona pregunta aquesta, com totes les que fas, que consti. Mira, ha condicionat poc, perquè s'han buscat solucions alternatives. A veure, Maricel, torno a dir el que he dit fa una estona, és molt difícil de vegades adequar edificis patrimonials, antics, històrics, com els que tenim nosaltres, per usos culturals. Per què? Doncs perquè doncs, hi ha d'haver uns elements tècnics, tecnològics, de preservació, etc., que no sempre són fàcils d'implantar. Aleshores, quan tu tens un museu inaccessible, que vol dir que la gent que no té mobilitat no hi pot entrar, o quan tens simplement un museu a nivell de circulació, vull dir, que té una circulació molt difícil perquè és bastant trinxat per dintre, doncs has de plantejar com facilitar les coses. I en aquest punt, jo crec que la filosofia del projecte, que no canvia, i que jo crec que és un encert, d'anivellar, diguéssim, via Can Rocamora, els accessos per fer uns circuits molt més circulables, diguéssim, i, a més, per donar accés a persones que no tenen mobilitat, sembla doncs, que aquest és un element, un fet important a considerar en el projecte. El projecte inicial ho preveu, diguem-ne, no toquen pràcticament res de dintre, bueno, de dintre de Maricel, vull dir, i fent allò de la segona pell i de la passera. Bueno, és una opció. Aquesta opció doncs, no ens agrada, ens sembla doncs, que trenca la visió noucentista de la façana de mar, i aleshores què fem? Li demanem, mira, canvieu, perquè això doncs, pensem que no correspon a la imatge que Sitges vol tenir, vol continuar tenint, en el seu punt més patrimonial i més emblemàtic, i aleshores doncs, anem a una altra cosa. Llavors es plantegen situacions a l'interior que la bona veritat és que, a veure, són viables i són adequades. És a dir, per tant, és una altra manera de veure les coses.
Tornem per un moment a la façana. La visió noucentista de la façana no és, o ha de ser, o fins a quin punt ha de ser, la reconstrucció de la façana.
La reconstrucció de quan? Perquè, és clar, aquí tenim una façana, diguem-ne, que es consolida, per dir d'alguna manera, que va tenint modificacions entre 1910 i 1915, la façana de mar, i que l'any 18, que és un any molt emblemàtic pel que és el noucentisme Sitges, doncs queda perfectament consolidada, és a dir, amb els seus elements.
Es podria plantejar una reconstrucció tal i com era aquesta façana l'any 18?
Tal i com eren tots els pèls i senyals, potser no, perquè doncs, hi havia una mena de recambró que era un lavabo privat de Mr. Deering, per exemple, que era com un caixó empotrat allà, que això, doncs, evidentment, estèticament era lletjíssim, però clar, com que aquesta façana tampoc tenia, diguem-ne, la importància que té avui dia, era un darrere arreglat i bonic, però bueno, era un darrere, doncs es van fer també algunes... Bueno, algun altre, diguem-ne, additiu, alguna altra cosa. Ara, la façana es va veure notablement tocada, i aquí tampoc ningú no va dir res en aquells moments, quan es va fer l'apartament del doctor Pérez Rosales, que això va suposar doncs, un canvi importantíssim. I quan es va fer l'obra Can Rocamora, el pagat d'aquell de ciment que va fer l'any 70, la Diputació ha fet també unes obres, suposo que de consolidació, que també, doncs, esclar, era un element estrany i que se trenca molt i molt i molt la façana de l'any 18. Aleshores, el que es fa en aquest moment doncs és, diguem-ne, retornar el projecte no original, perquè doncs, també és impossible, diguem-ne, perquè doncs, el temps també ha passat i perquè doncs, no tot és el mateix, però recuperar el traç, diguem-ne, de l'arquitectura noucentista de l'any 18, a base de conservar la verticalitat, que això doncs en el dibuix que vau veure i que a més aquesta setmana porta l'eco de Sitges, doncs queda perfectament, diguem-ne, visibilitzat en conjunt, i a més doncs el que es fa també és netejar aquesta façana, diguem-ne, noucentista dels elements afegits als anys 60 i 70, que eren elements de degradació, diguem-ho clarament, elements gratuïts, perfectament prescindibles, d'altra banda, pel projecte museístic. I això és el que es fa. Aleshores, no és una reconstrucció arqueològica 100%, és a dir, perquè tampoc té sentit, però sí doncs, que és una... La imatge correspon molt i molt i molt al que era la façana de l'any 18. Diria que s'hi acosta moltíssim.
I dins el Maricel, què hi ha d'haver?
Què hi ha d'haver de què?
Què hi ha d'haver dins del Maricel respecte a la visió que molts tenien ja de l'interior del Maricel de tota la vida, dels 40 anys, vaja.
Mira, el projecte museogràfic de Maricel, que també està, diguéssim, en fase de definició i sobretot de desenvolupament, pensa que porto 19 dies com a directora, és a dir, 19 dies, i el mes anterior treballant en el projecte, però, diguem-ne, diguéssim, pel tema bàsicament de la façana i del Cau Ferret. Aleshores, en aquest temps, el que sí que he pogut esbossar doncs, és un programa museogràfic que, a més, he explicat en els tècnics d'aquí del Consorci, els tècnics dels museus, i que he explicat també vosaltres als mitjans de comunicació, que es fonamenten reordenant les col·leccions existents de Maricel. No totes, ens queda la col·lecció de marineria, que en aquest moment doncs, tinc plantejat un altre projecte, una altra intenció, que en el seu moment doncs, acabarem d'estudiar i veurem. Però de moment, és a dir, a Maricel hi haurà la col·lecció del doctor Pérez Rosales d'una banda i la col·lecció d'art modern de la Vila de Sitges d'una altra. De manera disposades d'una manera coherent i complementària. Què vull dir? Doncs que en planta baixa tindrem, per raons d'espai, retaules de la col·lecció Pere Rosales, esplèndids, la capella de Sant Bartomeu, de les pintures romàniques, evidentment, en el seu lloc. Bàsicament, hi haurà tota la col·lecció d'escultura, tant del doctor Pere Rosales com de la Vila de Sitges, que va del modernisme al noucentisme, per acabar a la Sala Cert, que és una sala també esplèndida. Per tant, en planta baixa farem un recorregut, diguem-ne, mixta, però prioritàriament escultòric. Prioritàriament escultòric. Insisteixo que l'edifici condiciona i la col·lecció Pere Rosales també condiciona per les dimensions, en aquest cas, dels retaules. Per tant, no és tan fàcil jugar amb Maricel. Clar, Maricel per dintre tampoc el podries tirar a terra. Vull dir que també s'ha hagut de conservar, que aquí també és un altre dels, diguem-ne, hàndicaps positius dels edificis patrimonials, que no pots tirar a terra per ells com voldries moltes vegades. Bé, en el cas de la planta primera, el que hi haurà serà un capgirament i per donar continuïtat al discurs, diguem-ne, de la col·lecció de l'art modern, doncs hi haurà el que és la col·lecció de pintura de la col·lecció d'art modern de pintura de la Vila de Sitges, dels luministes, doncs, fins a les avantguardes i la figuració de la postguerra, de manera que sigui un discurs lineal. I la pintura anterior als luministes, aquesta és una opció que s'ha fet i en principi ens agrada, la pintura anterior als luministes se'n va a Cal Llopis, de manera que a Cal Llopis queda reforçat com a gran casal del segle XIX. Com a gran casal artístic del segle XIX. Això també comportarà doncs, unes adaptacions, és a dir, tot això és a nivell de definició verbal, després ve el programa i després el projecte, que és ben clar. Però com a criteri anem per aquí. I aleshores, a la segona planta, que és per on hi haurà l'accés directe a Maricel, llevat d'algú que vulgui fer només el circuit d'escultura o així, doncs hi haurà la col·lecció Pere Rosales a dos nivells. A nivell de la gran col·lecció permanent, en, diguéssim, diria dos terços de la planta, i a nivell d'unes col·leccions rotatòries que, a més, les podem oferir com a exposicions, diguéssim, rotatòries a altres centres i museus que tinguin interès. Perquè ja saps que la col·lecció Pere Rosales és variada en ella mateixa, i té diverses col·leccions pròpiament. I algunes d'elles movibles i traslladables i molt riques culturalment i artísticament i que mereixen també doncs, tota l'atenció i tota la sortida.
Ens queden només dos minuts, dues preguntes per aquests dos minuts. Una, els terminis, Vinyet Penyellí ja assenyalava en la roda de premsa que tot dependrà de moltes coses a la vegada, i un altre, el cost. Vinyet Penyellí assenyalava també que s'intentarà no només contenir que no hi hagi increment en el pressupost, sinó fins i tot cercar la revisió a la baixa del pressupost. Fins a quin punt...
Jo no vaig dir tant d'això,
Si no tenim mal entès, anava per aquí en la mesura del possible, revisió a la baixa del pressupost.
Això és el que es va dir... anem a pas. Terminis. A veure, com que s'acosta Reis, faré una carta.
Vinga.
I els hi demanaré, per favor, que les coses vagin bé i ens portin a poder obrir el Cau Ferrat la tardor de l'any que ve, o sigui aquest 2012, i que després ens permetin obrir Maricel en tota la seva magnificència i esplendor, almenys la part restaurada, diguem-ne l'estiu de 2013, sigui per Sant Joan, sigui per Santa Tecla.
D'acord, això...
Això són els terminis aproximats, però queden subjectes a moltes contingències.
D'acord, en mig minut el cost.
El cost. En aquest moment no tinc altres xifres que les últimes que us van donar a vosaltres quan el diputat d'Obres, Llobet, va venir a Sitges i va parlar del tema de la desviació pressupostària.
Ho pregunto per si algú de la constructora li ha dit a Vinyet Penyellí, escolti'm, això no costarà el que li diuen que costarà, sinó que costarà més.
Bé, això jo en aquest moment no tinc les dades, També haig de dir que per part de la constructora també hi ha tota la voluntat de col·laborar, no ho he comentat abans, però a mi em consta i a més em consta que ho fan amb il·lusió i amb ganes, jo crec que, a veure, òbviament en tota obra sempre hi ha moments que estigui fluixa, és a dir, això ja se sap, però també crec que amb l'ànim de col·laboració de tots plegats, doncs l'obra anirà bé.
Doncs
ja no ens queda més remei, però a més, a veure, no és que sigui desaforadament optimista, inconscientment, no, jo crec que ho soc raonablement.
Doncs ens quedem amb aquesta, amb aquest optimisme raonable, mentre deixem a Vinya Penyella que escrigui la carta als Reis. Vinya Penyella, gràcies.
Gràcies a tu.
Fins al propera, tindrem ocasió de parlar.
Moltes gràcies.
Són les 11, notícies en Com Ràdio, i en 5 minuts tornem per parlar de l'Escola de Música.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.